aquí al matí a Ràdio Estel compartint amb tu aquest matí de divendres. I avui hi ha un altre punt de vista. Volem parlar d'una veritable història de superació. De fet, el nostre convidat és un autèntic aventurer. Els aventurers de tota la vida, amant de l'esport, d'aventura i dels viatges extrems. I ha dut a terme doncs, gestes que, la veritat, que no són a l'abast de qualsevol persona. I tot i això, ell ho ha fet des d'una cadira de rodes. Avui al Magazín del Matí a Ràdio Estel conversem amb Manu Heras. Què tal, Manu? Com estàs?
Bé, hola, bon dia a tothom.
Per què?
Bueno, és un grup que vaig sentir molt quan era adolescent i sempre m'ha agradat molt. O sigui que tinc moltes cançons que m'agraden d'Aerosmith i he triat aquesta perquè, bueno, perquè m'emotiva especialment i té molta força.
L'escoltes quan viatges?
Bueno, quan viatjo normalment no tinc... Tinc mòbil però per fer fotos, però vaig sense targeta... O sigui que no puc fer trucades, ni tinc dades.
Només fa servir el mòbil per fer...
Sí, depèn del viatge. Ara, per Europa és més fàcil, però si no, has de t'acostaria molts calés i llavors el mòbil el faig servir a l'smartphone de càmera de fotos quan he anat per molts països. És molt fàcil comprar-te una targeta,
sí,
una SIM card, però, bueno, suposo que vull que sigui més autèntic i vull reduir, encara que sigui una mica de calés, i ho faig d'aquesta manera.
I dius que no t'acompanya música? No et poses música?
Clar, si vaig així, la bateria, el programa és que la bateria marxa volant.
Marxa.
Quan estic amb la tenda, no tinc per carregar, llavors...
Clar, què portes, Manu? O sigui, què portes amb tu en aquests viatges, no? La motxilla.
Sí, la motxilla, pues, porto bàsicament la roba, un parell de mudes o així... Si vaig, depèn del país, està clar. Però després porto la tenda, porto un filtre per tractar l'aigua, porto un fogonet, que és compatible, vull dir que poses benzina que trobes per tot arreu i amb això pots cuinar.
Sí.
I res, bueno, material que pugui fer servir sanitari, diguem, i poca cosa més. Coses per la cadira, per si punxo la cadira i de més, bueno, punxo les rodes, i això és el paquet bàsic.
El kit,
sí,
no?
Sí, el bàsic. I després, doncs, bueno, de vegades, depèn del viatge, puc carregar més. I...
Però ordinador, portàtil...
Si vaig de motxiler, clar, m'esposo molt, i a més l'ordinador... Porto el telèfon i de vegades agafo la càmera i una càmera que m'agrada fer fotos, però no la trec pràcticament mai perquè si l'endemà o he de dormir a la platja, ja tinc la cadira que moltes vegades em diu la gent te la prendran, i perquè hi ha països on vaig que són, tenen poc accés a una cadira i entenc que hi ha unes necessitats, però una càmera és molt llampant i llavors... estimo més o no portar-la o no la trec. Llavors, finalment no la porto perquè és un pes que no... que després he de carregar amb mi.
Clar. Manu, tu com viatges? Quin és el mitjà de transport que fas servir?
Depèn del viatge, val? Però m'agrada molt anar amb la motxilla, llavors depèn si vaig, per exemple, ara me'n vaig a, jo què sé, a Centroamèrica o a l'Àsia, aniria amb la motxilla, amb aquesta motxilla que posem tot això que t'he comentat, i des d'aquí improviso i vaig...
No tens la ruta...
No.
O sigui, saps el que et vull dir? Com el mapa de dir, va, faré això, aniré cap aquí i agafaré aquest transport... No, ho improvises totalment.
Sí. Tinc alguna idea del que voldré visitar i he intentat buscar abans si serà més o menys accessible per veure si val la pena o no, però després intento improvisar la resta. I normalment no faig ben bé el que tenia previst.
Sí, canvia tot.
Sí, canvia tot perquè em
deixo... Potser és la màgia.
Clar, per mi és màgic quan viatges.
No, Manu, això.
Sí. Perquè em deixo endur una mica per la gent que em trobo,
parlo,
m'agrada molt parlar amb la gent i que em recomanin llocs i sortir de la ruta turística. Tot i que moltes vegades acabo anant allà perquè hi ha puestos molt xulos.
Ara fa 4 dies, a veure si no ens equivoquem. El darrer viatge va ser Montpellier?
No, últimament no he viatjat.
No
he viatjat.
Okay. No hi has viatjat?
A Montpellier pues, sí, però últimament no.
Últimament no, però vas fer un viatge amb handbike?
Ah, vale. Ah, sí, ja, sé de què parles. Bueno, eren uns companys, gent que havia conegut per Instagram, que feien una ruta a Montpellier,
sí,
Barcelona,
sí,
francesos de París. Llavors em van demanar informació via Instagram i llavors els hi vaig donar informació i els hi vaig demanar què us sembla si un grup de bueno, jo treballo a MIFES, un grup de MIFES, de MIFES Experience, és el programa que porto, ens unim a vosaltres i fem el tram des de Catalunya, des de Llançà, fins a Barcelona, i vam fer això.
Val.
O sigui, 4 dies ens vam ajuntar amb ells i vam fer aquesta ruta que va ser 200 i pico quilòmetres.
Sí.
Ells van fer més, però nosaltres vam fer aquest tram amb ells, amb handbike, amb bici.
Què és una adaptada. Handbike? Una com bici, funciona?
És una bici adaptada, una bici de mà, handbike, la paraula és en anglès, però bàsicament pedalem amb les mans.
Val? Clar.
Clar, al no poder pedalar amb els peus, portes estirada les cames, depenent el tipus de handbike. Aquesta handbike, perquè la gent es faci una idea, serien 3 rodes, normalment una davant i 2 al darrere, i vas en una posició bastant estirada, o assegut o estirat, amb les cames paral·leles a la roda del davant, i llavors pedales amb les mans, amb 2 alhora. Això seria una handbike estàndard, diguem. Pot ser més de competició o més de passeig,
més de...
però clar, sí.
Tu, Manu, vas patir un accident als 18 anys.
Sí, fa molts anys, això.
Uau, fa molts anys. Sí, quants anys tens ara?
43.
43.
Sí.
Què va passar?
Bueno, un vianant que va travessar però no devia, i jo me la vaig trobar, la vaig intentar esquivar, resumint. I...
Tu anaves amb cotxe?
Jo anava amb moto.
Tu anaves amb moto?
Anava amb un ciclomotor, amb una travessia, amb un llet del Vallès, hi havia cotxes a banda i banda aparcats, jo havia arribat amb un semàfor vermell, tenia un semàfor en vermell 200 metres més endavant, llavors inicio la marxa, i en aquest transcurs d'aquests dos semàfors hi ha una dona que travessa, no hi havia pas de vianants ni res que m'advertís que hi havia algú que anava a travessar, i me la trobo de sobte. L'intento esquivar per no fer-li mal, i aquí perdo el coneixement, però els testimonis expliquen que la vaig esquivar parcialment, però jo vaig caure i vaig picar contra un dels cotxes que havien aparcats. La vaig tocar i vaig caure contra un dels cotxes que havien aparcats. Això em va provocar una lesió medular, un traumatisme a l'esquena, i va ser moments foscos, perquè va ser molt difícil. Sort de la família, també, que em va recolzar. Però, clar, és un procés de dol molt llarg. Vaig anar a l'hospital, vaig estar a Vallebron, no sé, 7 o 8 mesos, i, clar, però de cop i volta se'm canvia la vida. O sigui, no ha de ser culpa
teva. Tu, quan et despertes, Manu, què penses?
Bueno, em desperto ja a la carretera on va passar l'accident, no ho sé, 2, 3 minuts, 10 minuts més tard, no ho sé. I, clar, penso que passa un munt de gent que m'estava rodejant. Havien cridat a l'ambulància, m'ha demanat el telèfon de la meva germana, que era qui anava a veure... i encara no penso res. Sí que començo a pensar quan em porta l'ambulància direcció Barcelona, sí que veig que encara no em puc moure.
Val.
I que hi ha sensacions o pensaments negatius. I aquí començo a pensar el pitjor. Però bueno, el pitjor no tenia idea.
El pitjor és pensar en aquests moments?
Bueno, suposo que és inevitable pensar, no? Sí.
Escolta, eres aventurer ja, abans de l'accident?
Sí, jo crec que sí, que això ho he viscut, ho he viscut molt de casa. Ens ha agradat sempre viatjar, però bueno, amb el cotxe, anar per arreu, i de petit tenia el somni de viatjar.
I ho estàs complint. Deies, però, que l'accident et va canviar la vida.
Sí, totalment. Clar, perquè jo feia una vida, diguem, no m'agrada la paraula normal, però una vida bastant estàndard, i doncs això, tenia molts amics, on jugàvem a futbol, feia molta bici, feia molt d'esport, tenia ganes de fer moltes coses que van canviar, i fins que vaig trobar un altre cop el camí, va ser doncs això difícil d'això. Per això el que m'agrada quan faig xerrades i de més és transmetre una mica que encara que canviïn les normes o allò que t'havies imaginat, es pot trobar un camí, i el procés potser és més llarg o has de fer una volta, però es pot trobar la manera...
Una altra via.
Sí. I moltes vegades quan adquireixes una discapacitat penses, perquè la societat et transmet això, és que s'ha acabat, que no pots fer moltes coses, que s'ha acabat. I que, bueno, que ets, bueno, hi ha paraules molt dolentes encara avui en dia, que és minusvàlid, invàlid, això, si ho analitzem, vol dir invàlid, que no vals
que no
per
val res.
Res. I minusvàlid, vals menys. Per què?
Depèn
en quin context.
Clar.
No? Jo això també ho he viscut, bueno, he vist aquest procés, i també quan he viscut en altres països, veus que el terme potser no és ben bé per a tothom. T'adonen més, t'avaloritzen o t'empoderen més una societat que una altra. I aquí, malauradament, encara ens falta molt.
Clar, una de les frases, Manu, que t'hem sentit més a les entrevistes que t'han fet, amb aquestes xerrades també que deies, no? Que formen part també del teu dia a dia, no? Entenc ara, Manu.
Sí.
És que no ens hem de posar límits, ara ho deies, no? I trobar, doncs, una altra via, no? Per viure. Clar, això ens ha fet recordar un diàleg de la pel·lícula, no sé si l'has vist, la del Will Smith, En busca de la felicidad.
Sí, sí que l'he vist.
Mira, deia això.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
És que és això, no? Si vols alguna cosa,
sí, sí.
Doncs busca la manera, no? O l'alternativa per poder-hi anar. Fem massa casa, massa cas a l'entorn que tenim. Ara deia casa, però familiars,
sí,
no?
Sí.
Amistats. Moltes vegades et diuen, no, has de fer això, i tu, no, jo tinc clar el que vull, no? Doncs vés a buscar.
Sí, sí, fem massa cas i moltes vegades posem el pilot
automàtic
i no pensem, no qüestionem allò que diuen els pares, o que, a veure, que està clar que s'ha d'escoltar la gent, però després qüestionar-ho, a veure si això és el que vols, no és el que vols, o és el que t'identifica o no. I moltes vegades per pors, o per el que diran, no fem coses. I això també, i posar-te límits és una d'elles. O no serviràs, o tu no ets prou intel·ligent per fer això, o per aquesta carrera. Bueno, potser t'has de donar una oportunitat. I no sé, jo, per exemple, també, després de l'accident vaig començar a la universitat, i no, a casa no teníem ningú, a part dels meus cosins, o així, no teníem aquesta... que no havíem fet una carrera.
Què vas estudiar?
Turisme, encara estic estudiant. Perquè això de viatjar, doncs la part pràctica la volia experimentar i m'ha motivat més la part pràctica que estudiar. Però...
Bé, clar, saps per què t'ho preguntava això?
Per què?
Perquè, clar, quan decideixes fer turisme, el 2007, sí. No, Manu?
Sí.
Vas poder treballar en aquest pla d'accessibilitat turística del Baix Empordà.
Sí, sí, sí.
Quines són els principals problemes de cara al turisme, amb cadira de rodes? Què hi has vist, tu? Estem parlant de camins, que ens ve al cap, hotels, restaurants, transport públic...
Sí, sí. Bueno, de fet, per això vaig entrar al turisme, perquè jo tinc un perfil potser més social, però vaig entrar al turisme perquè m'hi trobava quan viatjava d'una forma una mica més... més convencional, diguem, en trobava moltes barreres, val? Moltes barreres arquitectòniques, que serien aquestes d'hotels, restaurants, que els lavaus, la porta és molt estreta,
sí.
Que hi ha unes escales i no hi ha cap rampa, o has d'accedir per una porta on passes per la cuina, segon...
Bé,
sí, un laberint.
Un embolic.
Sí, i a sobre, bueno, clar, no entres per la porta principal, que ets un client i has d'entrar per una porta. Què vol dir això? Pago el mateix perquè he d'entrar per una altra banda. Però el que diria que el principal obstacle o barrera és la barrera social, la barrera mental, que és una mica com te tracta la gent, i moltes vegades si he anat acompanyat i he demanat què vull per menjar, li pregunten a l'acompanyant, no m'ho pregunten a mi, o pago jo aquell dia i li torno els calés a l'acompanyant, no a mi, que et sonen els meus calés. O sigui, i això, estem parlant d'una discapacitat física, perquè la gent no té coneixement, no entén, i pensa que aquesta persona, o jo, no puc entendre les coses, o perquè es dirigeixen a la persona del costat en comptes de parlar-me a mi. Estem parlant d'una discapacitat física, imagina't, amb una discapacitat intel·lectual.
Mental, clar.
Sí, que potser la persona entén completament, però té una dificultat de la parla, però la tracten com un nen o com una persona que no pot valdre's per ella mateixa, o que no pot prendre decisions. Jo el que faria és parlar amb normalitat, i després, si hi ha un problema de comunicació, doncs llavors potser te dirigeixes a la persona del costat, però si no, per què començar a discriminar aquesta persona, oi?
Manu, com podem canviar, doncs, aquest obstacle, no? Perquè de primeres ens vindria al cap, de fet t'ho he preguntat jo, no? Obstacles arquitectònics, no?
Sí.
com podem canviar o capgirar? Què s'ha de fer?
Bueno, començant, jo sempre començaria per un mateix, de dir no començar que els altres canviïn, perquè hi ha moltes coses que s'han de canviar, però si no comencem, tenir aquesta empatia, de dir, si me passés això a mi, perquè a tothom ens pot passar, a mi em va passar un accident, ja ho has sentit, que és un accident que potser algun hem tingut algun ensurt, perquè agafem cotxe, agafem moto, agafem monopatí, anem com a vianants, estem exposats a que ens passi alguna cosa, o una malaltia. Si ens passés això, ens agradaria aquest tracte? No. Oi? Doncs intentar tenir un tracte cap als altres com el que ens agradaria tenir-ho. Mm-hmm. Doncs és simplement això. Jo intento aplicar aquesta empatia cada vegada més perquè m'agrada que la gent em tracti com...
I, Manu, tu que has viatjat per tot el món gairebé, què et queda?
Bueno, a nivell de països me queden moltíssims, però me queda... I abans de la pandèmia justament volia anar a l'Àfrica, l'Àfrica subsahariana, que no he anat mai, i em vaig quedar amb les ganes, igual que, bueno, igual que també va canviar els plans de molta més gent, però tinc ganes de continuar viatjant i tinc ganes de tenir aquestes aventures i continuar allargant-les potser una mica.
I aquesta mentalitat que parlaves ara, no? De dir aquest obstacle, no? Que potser és el primer, el gran obstacle que et trobes, que mm-hmm. és el social, diguéssim. Sí. Te l'has trobat en altres llocs també, amb quins graus?
Sí, me l'he trobat òbviament per tot arreu.
Per tot arreu, sí. Te'l trobes, o sigui, no hi ha cap altre país que diguis, no sé.
Bueno, te diria que, per exemple, quan vaig estar visquent al Canadà, vaig trobar justament una mica al contrari, al Canadà i als Estats Units. De fet, són una mica directes, aquí tenim una mica por a parlar amb algú perquè no te volen preguntar ben bé què t'ha passat, i a nivell europeu, diria. Hi ha moltes barreres i no volen afrontar una evidència com és la discapacitat, val? Però, per exemple, Canadà i Estats Units m'han donat oportunitats laborals que aquí no m'han donat, val? I això que no parlo, per exemple, l'anglès igual que parlo el català o el castellà, i la gent és més oberta a parlar, no tenen prejudicis, o tenen menys prejudicis. Suposo que el fet de la gent que ha tingut una discapacitat per al tema de les guerres, potser ha fet que els Estats Units
estiguin més
sensibilitzats, sí, no? O sigui, potser més estès.
Què et van oferir?
Bueno, jo vaig demanar una feina per anar, per exemple, a no acollir cireres, perquè es fa molt, quan vaig estar allà treballant i vaig demanar a l'estiu de treballar al camp i així, perquè ho fan molt la gent que va, tipus, en un any amb un working holiday visa, però no podia guanyar-me la vida agafant cireres dels arbres, potser guanyaria pels calés, però hi havia una altra opció que era a les naus fer el empacatge i el control de qualitat de les cireres, fer capses i demés. Llavors vaig picar a la porta i vaig dir, puc treballar aquí? M'han demanat el visat, que sempre ho demanen, vaig ensenyar el visat, llavors em van obrir la porta, literalment, i em van dir, què podries fer? Em van donar, per això, aquí m'estan posant aquí la pilota a la meva
taula. Com et podem ajudar?
Clar, és, què pots fer?
Què
pots fer? Llavors vam entrar a la nau i vam mirar una mica la infraestructura, si podíem posar un alça aquí, no sé què, no sé quantos, però hi havia la predisposició. No van dir, no, tu vas en cadira, tu no pots fer això. Llavors, això aquí no m'ho he trobat.
Aquí no ho has trobat, eh?
No. I això que va... Jo pensava...
Has picat portes en
aquest
sentit?
Jo pensava en prejudicis previs,
sí,
que jo també en tinc, clar, que dic, a Catalunya no passaria, no podria, allà sí que em sento més valent i per això ho vaig fer.
Sí.
Aquí,
ho fas?
Finalment, per temes que no estava previst, després de la pandèmia, vaig veure un anunci que deia busquem persones amb discapacitat per la campanya de la fruita a Lleida, agafo, envio el currículum, no me contesten, i finalment truco per telèfon i dic, a veure, heu rebut el meu currículum, tinc experiència internacional, he fet aquesta feina abans. Diu, clar, però és que el teu perfil, estem buscant persones amb discapacitat, però el perfil amb cadira de rodes no és el que estem buscant. Llavors, aquesta persona jo crec que podia haver passat el currículum, perquè sóc una mica una excepció, perquè tenia una experiència prèvia, i potser anar una mica més enllà i trencar aquest esquema que tenim molt fixa, no? De dir, a veure, què passa? Va, passa el currículum i a veure què passa, perquè aquesta persona potser pot donar alguna cosa que no havia bueno, pensat.
O potser aquest punt de vista, no? Com deies, que t'has trobat al Canadà, no? Mm, dir, sí. Què pots fer?
Clar.
No? Vull dir, quin és el proper viatge que faràs?
Bueno, he d'anar a buscar la furgo que tinc a Estats Units ara, que tinc a Denver, que la vaig deixar abans de la pandèmia, fa 3 anys, la vaig deixar un octubre, vaig anar a Mèxic, després a Cuba, i després vaig venir aquí per visitar la família i treballar una mica. I tenia previst tornar, però el Covid va arribar, i llavors no vaig poder tornar. He d'anar a buscar la furgo i decidir què faig amb aquesta furgo, perquè abans sí que tenia la vida bastant allà, o feia molta vida a Estats Units i al Canadà, però ara tinc feina aquí.
Què fas ara, de feina?
Faig de dinamitzador al grup Mifas, i bueno, porto un projecte molt, molt xulo, que és doncs animar la gent que ha tingut una discapacitat, sigui adquirida de naixement, doncs a fer activitats, a fer esports, a fer activitats culturals, activitats de tot tipus. A part, faig xerrades de fa molts anys, activitats de xerrades de sensibilització, xerrades de resiliència o motivacionals, com li vulguis dir, encara que motivacional aquesta paraula sempre em balla una mica al cap, però una mica per
què et balla al cap?
Bueno, perquè podem motivar a tothom, i això de inspirar, trobo que és veritat, perquè a mi jo també em vaig sentir inspirat, o em van ajudar, o em van motivar persones que havien patit un accident abans que jo, i quan estava fent la recuperació, sempre el que dic positiu, més positiu, va ser veure gent que havia patit un accident i que estava, i que venia allà, doncs tenia el seu cotxe, venia pel seu compte, feia un esport, treballava, tenia parella, per mi era com se'm va obrir la vida, és jo puc fer això, clar, perquè fins aleshores una persona amb discapacitat era no pots fer res.
No pots fer res.
Clar, llavors,
res.
Aquí veig que hi ha una vida.
Que hi ha vida.
Clar,
que hi ha vida.
Llavors, ara jo estic potser en aquesta banda, i crec que tothom estem d'alguna manera o una altra.
I des d'aquesta banda, com es veuen les coses? Des del punt de que tu ets un referent, no? I ets una font d'inspiració per a altres que s'han trobat en una situació similar com la teva.
Bueno, no m'ho crec gaire, això de que puc ser un referent. Ho puc entendre si surt una mica de mi, però no m'ho crec gaire perquè jo he passat per aquí, i crec que som molt vulnerables als éssers humans, i pugem i baixem contínuament. O sigui que ara potser qualsevol pot ser un referent per mi en una altra situació, o puc pujar, baixar, o sigui, tenim molts alts i baixos, i sí, puc ser, doncs, la gent es pot emmirallar en mi, però jo també puc emmirallar-me en moltes persones, i jo content de poder ajudar. Hi ha gent que em truca o vol parlar amb mi o em pregunta, i jo content. I per això, de fet, per això estic una mica més present a les xarxes socials.
Intrèpid.
Per si puc ajudar algú. Val? Si ho puc ajudar, jo encantat, sí, perquè igual que algú em va ajudar, a mi m'agrada ajudar.
Tu vols tornar. Intrèpid, Manu.
Sí.
És el compte d'Instagram, no? Sí, que et podrem trobar allà. Allà sí. Que hi trobarem tot.
Bueno,
tot el que fas.
Trobeu quan fa 4 o 5 anys...
Quan agafes el mòbil sense targeta.
Sí, que els pos un mes, 2 mesos més tard, i la gent diu, no estàs allà? I, bueno, per mi la prioritat és viure, estar en el present, i quan tinc temps, doncs, comparteixo.
Gràcies per compartir. Per haver estat amb nosaltres avui al magazín del matí a Ràdio Estel, Manu Heras, moltes felicitats per tota la feina que feu amb el grup Mifas. N'hem parlat poquet, a veure si un altre dia tenim més oportunitat per parlar de totes les activitats que feu aquesta entitat sense ànim de lucre, creada a Girona l'any 79. Ell diu que no, però és un referent de superació personal per la tasca de sensibilització que fas, i que vagi molt bé, Denver. I ens explicaràs a la tornada.
Molt bé.
Què et sembla?
Sí, jo us explicaré.
Ens ho apuntem, eh?
Sí, sí.
Gràcies, Manu. I sobretot, seguiu-lo, en totes les seves aventures. El seu compte d'Instagram, Intrèpid Manu. Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment. Adéu, bon dia.